El món a RAC 1 amb Albert Sol.
Un minut i arribarem a les 11. Ara ho dèiem, volem parlar de sinestèsia avui. Molts segurament no heu sentit mai aquesta paraula, altres potser sí, però el cert és que alguns estudis apunten que afecta un 14% de ciutadans a tot l'estat. Per dir-ho en llenguatge planer, la sinestèsia és la percepció d'una mateixa sensació a través de diferents sentits. Què vol dir això? Doncs que una persona sinestèsica, per exemple, pot escoltar els colors, trobar un gust determinat a les paraules o fins i tot atribuir una personalitat a un objecte. Alguns exemples reals de persones sinestèsiques. El dilluns, per exemple, pot ser de color taronja. El nom de Miquel té gust de iogurt. La nota musical sol, per exemple, és punxeguda. I només estic posant alguns exemples. Clar, això és subjectiu i cada persona sinestèsica ho percep de manera diferent. Moltes persones, ho dèiem, ho són i no ho saben, perquè se'n parla poc i perquè, com que no saben què és i no li saben posar nom, doncs no s'hi identifiquen. I, de fet, aquest tema va sortir al programa perquè en una de les reunions, una companya de l'equip, l'Eva Jou, hola Eva, bon dia.
Hola, bon dia.
Ens va explicar que ella és sinestèsica i no, si en podíem parlar. I clar, ens va deixar bocabadats quan ens va començar a explicar doncs totes les coses que li passen. Per exemple, el titular seria doncs que Fernando Simón, per ella, té gust de Frankfurt i d'ensaïmada.
Exacte, sí, sí.
Clar, què més et passa, per exemple, Eva?
Clar, a veure, sobretot, en el meu cas és això, que els noms de persona, sobretot, també hi ha altres paraules, eh? Però especialment els noms de persona i cognoms em recorden a gustos. O sigui, els associo amb gustos, també amb colors i poques vegades amb forma. El que em passa amb les formes és que em costa molt d'explicar i llavors és que no ho visualitzo bé. Però els gustos i els colors és super exagerat. I amb altres paraules també, eh? Però sobretot amb els noms de persona.
Clar, i, és a dir, no volem frivolitzar amb això, i jo vull preguntar, això tu genera, és a dir, un desassossec o és una cosa que, hosti, que et provoca malestar, que et fa com, no sé, això?
No, és a dir, és que no em provoca res, simplement tinc aquesta associació i per mi és del tot natural. El que passa que sí que és veritat, això és molt friqui, però si estic menjant sola i estic molt concentrada amb el que menjo i el que estic menjant no estic pensant en el que realment ho associo, doncs tinc com una mala sensació. No sé si s'ha entès.
D'aquella manera, Laia Framis, bon dia.
Hola, bon dia. Això vol dir que si tu estàs menjant Frankfurt penses en Fernando Simón?
Fernando, penso en Fernando, perquè Simón seria ensaïmada. Saps?
D'acord.
Ara en seguirem parlant perquè volem a veure també quina base científica té això i si com en el cas de l'Eva, doncs a ella simplement li suposa, doncs mira, és una cosa que té associadíssima, o si pot ser que en casos doncs hi hagi gent que realment per això suposi un problema. Una altra persona també que vull saludar i que també és sinestèsica és la Míriam Carbó. Hola Míriam, bon dia.
Hola, bon dia.
En el teu cas, què és el que et passa a tu?
Bé, jo, com l'Eva, també veig colors als noms i també puc associar colors amb la música i figures. Llavors, amb els tons aguts veig colors més brillants com el groc, el blanc, i amb els tons més greus, colors més foscos com el blau o el negre.
Però,
i també puc atribuir personalitats als objectes.
Personalitats als... Val, anem primer al tema de la música. És a dir, tu sents una nota i aleshores, sí. Què és? El teu cap o la visualitzes a l'espai? Com funciona això?
És com si fos dins del meu cap. O sigui, jo veig un espai negre i quan sona la música, aquest espai negre s'ompli de colors i de figures.
Val, val, val. I això altre que comentes de personificar coses?
Sí, em passa molt amb els objectes de casa, com ara aixetes, panys de portes, interruptors... segons com estan, puc veure un home o una dona que està enfadat o que està content... sí, puc veure moltes coses, segons com és l'objecte.
Però això vols dir que els poses cara?
Sí, sí, és com si veigués una cara. I bé, pot ser un home, pot ser una dona, pot tindre emocions, però sí, sí, és com si els poses cara.
Val. És realment curiós. Clar, imagino que això us deu... La gent, què us diu la gent quan us diu Eva, per exemple?
D'entrada, la gent no s'ho creu mai. O sigui, la primera vegada que ho expliques no et creuen, perquè et diuen, bueno, jo com m'he de creure ara que jo per tu sóc això. Bueno, jo per tu no, o sigui, el meu nom per tu és això. És que, no, clar, no ho pots demostrar de cap manera. S'ho creuen quan t'ho tornen a preguntar i veuen que sempre és el mateix color, el mateix gust. I al final, clar, vull dir, si ho busques a internet, o sigui, hi ha gent que li passa realment, però sí que la primera reacció és d'incredulitat total, eh? Vull dir,
tu també,
sí,
Míriam?
Sí, sí, totalment. Estic d'acord amb l'Eva, que, clar, al principi xoca molt perquè no és normal, no?, per a la majoria de la gent, però, clar, quan veuen que sempre és la mateixa associació i que realment no ho tens memoritzat, doncs, llavors, clar, és curiós, sí, sí.
Anem a fer una mica d'exemples perquè ho veiem tot plegats de què estem parlant, perquè ara elles ho expliquen i potser nosaltres que hem parlat amb l'Eva sí que ho tenim una mica clar, però clar, imagino que ara mateix la majoria d'oients deuen estar flipant a casa. Després ho preguntarem també a l'experta perquè ens expliqui per què passa això, no? Per què això que ens estan explicant l'Eva i la Míriam passa. A veure, Eva, tu dius que assaboreixes les paraules, no? Que quan les escoltes o hi penses, les associes a un aliment. Va.
Exacte. En general, eh? D'acord. Sempre hi ha la típica que no, però sí, sí.
Val. A veure, jo que em dic Albert, per exemple.
Sí.
Què?
Albert podria ser o pèsols o mongetes. I és de color verd. Que podries dir, clar, ostres, Albert és de color verd, però no sempre, saps? És tan lògic.
Sí, soc un pèsol.
Sí. Un pèsol. Però llavors, quan tu dius això, vol dir que quan tu sents Albert, t'imagines un pèsol? Notes gust a pèsol? O com va això?
És una percepció molt fina. O sigui, no noto ben bé el gust, ni visualitzo un pèsol, eh? És una percepció com una sensació. O sigui, és que ni jo ho sé explicar de veritat, perquè ho noto, però sé que no és notar el gust a la boca, ni tampoc és visualitzar un pèsol. Però és una associació.
Com que t'hi recordo.
Sí, d'alguna manera és això. Sí, sí, molt curiós. A mi em falten eines, per explicar el que realment em passa pel cap.
No, ara ho preguntarem, però a veure, deixa'm provar altres noms, potser de gent més coneguda, perquè veieu que no ens ho estem inventant i que no és que l'Eva tingui una llista i que... No, és que contesta a l'instant, per exemple. I us he de dir que aquesta llista ella no l'ha vist, eh?
No, si m'han bloquejat l'accés al guió.
L'hem preparat a banda precisament per provar-ho. Per exemple, Quim Torra.
Quim és iogurt, Torra és torró suixart.
Pedro Sánchez.
Pedro és aigua amb gas i Sánchez és una gominola tipus Haribo, bueno, d'aquest estil.
Cayetana Álvarez de Toledo.
Cayetana tindria com un gust de sucre, com algo molt dolç, però veus, a vegades també em passa que vaig matisant a mesura que vaig provant nous aliments i que vaig descobrint paraules noves. Cayetana no està perfectament definit. Álvarez és amb les pegues aquelles ensucrades. I de Toledo és llet amb colacao.
I llavors una pregunta. Quan et diem Cayetana Álvarez de Toledo, o Cayetana en aquest cas, el que a tu t'aboca és aquesta Cayetana, que tots la seva imatge, la política del Partit Popular, que tots tenim en ment, o és qualsevol Cayetana? És el nom o és la persona?
És el nom, és qualsevol Cayetana. I qualsevol Álvarez, i qualsevol Toledo, o sigui, de Toledo, Toledo, és llet amb colacao sempre.
Per tant, qualsevol Albert és un pèsol.
Sí, sí, sí.
D'acord.
Queda clar. Ada Colau.
Ada no té gust i Colau és arròs.
Colau és arròs. Oriol Mitjà.
Oriol és calamar i Mitjà és pizza.
Leo Messi.
Leo és filipino i Messi és pernil salat. La Laia riu molt.
Home, filipino i pernil salat, sí.
És que, a més, és això, no?, el nivell de concreció, que no és allò de dir, bueno, mira, és un color, no, és un aliment concret, o potser d'aquesta marca...
I no sé si has detectat algun patró, que diguis els noms, no ho sé, els noms en anglès, doncs els hi atribueixo un tipus d'aliment, o que sonen d'una manera...
No, sí que és veritat que amb els colors i aquesta associació més o menys lògica que et deia, que, per exemple, el verd és de color verd, però sí que és veritat que amb els gustos no hi ha un patró clar, perquè, per exemple, noms com Júlia, Lídia i Ivet, i també Eloi, tots quatre són oliva. I són quatre noms que no s'assemblen en res. Llavors, no hi ha un patró, realment. O sigui...
I pot ser que l'aliment que tu els hi associis sigui per alguna experiència que has viscut tu amb algun d'aquests noms, o...?
Jo crec que no. Però, clar, aquesta és la meva pregunta. D'on ve tot això? O sigui, hi ha alguna... Exacte, és que és això. Hi ha alguna influència de l'entorn? Tipo, és per posar un exemple. Si jo, quan vaig sentir per primera vegada el nom Eloi, potser estava menjant una oliva. És que no ho sé. Vull dir, això m'agradaria molt saber-ho, eh?
Ara ho preguntarem, evidentment, per això estem fent, sí, sí. Estem tocant aquest tema. Alguns noms més, per exemple, Donald Trump.
Donald és plàtan i Trump no té gust. Però Trump és com de color verd. Bueno, tot això també té colors, eh? Clar, estic dient gustos,
això és molt interessant, perquè una cosa és el gust i l'altra és el color. És a dir, Trump no té gust, però té color.
És verd, sí. Trump és verd. I Donald és taronja.
Clar, totes aquestes paraules que t'estem preguntant pel gust tenen el seu color a banda.
Sí, sí,
és a dir,
sí.
Jo soc pèsol i verd,
i verd,
que és coincidència,
sí.
Però no tindria per què ser-ho.
Però no té per què ser-ho.
Perfecte. I, escolta, una última. Jordi Basté.
Jordi, mira, com tu, és pèsol a mongeta i Basté és polvora de xocolata.
Polvora.
Aquí ho deixem.
Escolta, Míriam, clar, tu, el que et passa tu no té res a veure amb això que ens està explicant l'Eva.
No, no, jo això la veritat no ho tinc, però tinc altres coses.
Val, a veure, tu veus notes, compassos, com funciona això? Cançons senceres, què veus exactament tu?
Uf, jo veig moltes coses. Veig colors, línies, figures, veig un panorama així molt, molt carregat visualment.
Val, a veure, fem una prova amb tres àudios. Per exemple, si posem aquesta música, Val. Què veus? És la sintonia del món RQ.
Sí. Doncs veig com notes que estan parpadejant a l'espai i, a més, també com ones que van pujant i van baixant, segons el to de la melodia.
Per tant, és a dir, sí. el que canvia segons la cançó que et posem no és tant que, doncs, això, que aquesta cançó, sinó és la ona que fa la cançó dins del teu cap.
Sí, sí, o sigui, la intensitat i el to és molt important. Llavors, i inclús el gènere de la música també, vull dir, per exemple, la música clàssica la veig com molt més harmònica, en figures així com més redondejades, i en canvi la música electrònica és com... Les figures són molt més geomètriques, molt més definides.
Clar, clar, no, és realment interessant. I pel que comentàvem això de la personalitat als objectes, és a dir, tu els veus i estan estàtics, diguem-ne, és a dir, tu veus un objecte,
sí,
i allò és una,
sí,
cara,
sí, sí.
I està allà i no et genera una inquietud.
No, 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 és com dir a l'Eva, vull dir, per a mi això és algo normal, llavors, pues, bueno, és afegir una mica de creativitat a la vida quotidiana, però no, no. Per a mi està tot bé.
I no et genera, no ho sé, a mi se'm faria estrany, en segons quines situacions, pensar que m'estan mirant.
Sí, t'entenc, eh? Vull dir, clar, per a una persona que no té sinestèsia sembla una mica estrany, però, clar, quan ja ho tens tan assumit, és quasi com que ho ignores, llavors... sí, és cert, però la veritat no m'incomoda gaire.
I també et volia preguntar, Míriam, ara, amb tot això que ens explicaves de la música, no sé com et sents, per exemple, en una discoteca, en un concert, en un ambient on hi hagi música i molt forta, quina sensació tens?
Sí, doncs és molt estressant, la veritat. Vull dir, m'adapto, però és estressant, sí, sí. I, de fet, quan era petita tenia molt de pànic als coets. La nit de Sant Joan era la pitjor nit de tot l'any. I sí, em generava molt d'estrès, molta ansietat, però bé, a poc, pues, te vas adaptant.
Clar, aquesta és la cara, diguem, menys curiosa, menys divertida, potser, de tot això que ens estan explicant l'Eva i la Míriam.
Efectivament.
Ara, d'aquí uns segons saludaré a l'Helena Melero, que ella és doctora i està especialitzada precisament en el tema de la sinestèsia. Res, abans és que ens està escrivint moltíssima gent a través de Twitter. Per exemple, la Sandra diu: jo soc sinestèsica i em passa, entre d'altres coses, veure els meus fills d'un color i, en canvi, els seus noms d'un altre color. Fa uns anys pensava que era normal que tothom relacionés les persones o lletres amb els colors o una fotografia amb música. I la Sílvia diu: jo relaciono un números amb colors, per exemple, el 3 és de color blau. Doctora Helena Melero, buen día, buenos días.
Buenos días.
A ver, ¿qué es lo que pasa a nivel neurológico para que una persona sea sinestésica? ¿Cómo se explica?
Bueno, la verdad es que todavía no tenemos una respuesta rotunda a esta pregunta. Seguimos trabajando para tenerla. Pero lo que sabemos es que hay una base genética para la sinestesia y esa variación genética lo que hace es que los mecanismos de conexión entre las diferentes partes del cerebro sean diferentes. Es decir, en una persona sinestésica lo que pasa es que las diferentes regiones se conectan de una forma diferente. Todavía no sabemos exactamente cuál, pero bueno, tenemos ciertas hipótesis, ciertos datos en algunas direcciones, ¿no? Y bueno, pues seguimos trabajando en ello, como te digo.
¿Y se considera una enfermedad o no?
No, sabemos que es una variación no patológica de la percepción humana y de hecho en la mayoría de los casos no produce ningún inconveniente, pero al revés, sino que puede proporcionar ventajas, por ejemplo, mayor memoria autobiográfica o mayor capacidad para discriminar los colores.
¿Qué tipos hay? Porque ahora aquí hablábamos con Eva que lo que a ella le pasa es que ve sabores a las palabras.
Sí, tiene anestesia para las palabras, sí, y de sabor.
Y este otro caso de la música, o sea, ¿qué tipos hay?
Bueno, ellas han comentado diferentes tipos muy interesantes, ¿no? Han hablado, por ejemplo, de esa personificación de objetos, también puede darse personificación de letras. Y también hablaba Eva, ¿no?, de esa se llama sinestesia lexical gustatory o léxica gustativa, podríamos decir en español. Y lo que hace ella es que cuando escucha una palabra percibe un sabor. Pero hay más de 80 modalidades clasificadas hoy en día, fijaos, más de 80. Y bueno, pues algunas de las más comunes, por ejemplo, son las que atribuyen colores a las letras y, por otro lado, los colores a los sonidos, que también ha comentado la compañera, ¿verdad?
Sí, sí. ¿Y esto se puede diagnosticar de algún modo?
Sí, bueno, la palabra diagnosticar es un poco inexacta porque como no es una patología, pero bueno, podemos decir que generalmente cuando la gente que es sinestésica escucha estas descripciones y estará pasando ahora, ¿no? Seguro que hay muchos oyentes ahora mismo del programa que están diciendo, uy, pues si esto me pasa a mí. Y lo tienen muy claro, dicen, yo, pues entonces yo soy sinestésico también. Pero hay otra gente que siendo sinestésica no lo tiene tan claro y bueno, pues para esto, por si alguien quiere investigar un poquito más sobre su percepción, existen cuestionarios. Nosotros ahora mismo estamos desarrollando un cuestionario con un equipo internacional, es decir, que involucra diferentes países para poder hacerlo de forma consistente en diferentes idiomas, en el que vamos a poder proporcionar pues un cuestionario más estandarizado para toda la gente que lo quiera hacer. Esperemos que esté para finales de año, ya os lo contaré si estáis interesados, ¿vale? Y bueno, actualmente yo también utilizo un cuestionario propio para la gente que quiera hacerlo, o sea que si se ponen en contacto conmigo, yo os lo puedo mandar para que lo hagan. Existe también una batería estandarizada online, que es la batería de sinestesia del doctor Eagleman, que en realidad lo que mide es la consistencia de las asociaciones. Es decir, imagínate, que Albert, que tú ves unos colores para las letras, ¿vale? Uh-huh. Y yo te pongo una pantalla con una paleta de color y te aparece una letra cualquiera, la B, por ejemplo. Y tú tienes que seleccionar el color de la B. Tú me dices, pues yo creo que la B es de este color y tú lo seleccionas en la paleta. Lo que va a pasar es que esa letra aparecerá varias veces y una vez que hayas puesto el color varias veces para esa letra, la batería calcula cómo de diferente es ese color. ¿Qué es lo que pasa? Pues que la gente sinestésica selecciona un color exactamente idéntico, porque para nosotros ese color está clarísimo, ¿sí? Mientras que la gente no sinestésica, pues pone un color pues al azar, porque dice, bueno, pues ¿de qué color es la B? Pues yo qué sé, le pongo este color cualquiera. Y de esa manera, pues tenemos una medida cuantitativa, pero como, insisto, de la consistencia de esa asociación. Luego hay otros factores, por ejemplo, esta sinestesia que comentaba la compañera, pues la personificación de objetos. Pues es un poco más difícil de medir, ¿no?, con un cuestionario online. Entonces, dependiendo de las sinestesias, pues podemos medirlas más o menos objetivamente y estamos trabajando para poder hacerlo, pero bueno, algunas pues son bastante complicadas de medir.
Pero, por ejemplo, eso que decías del color, asociar un color a la letra, esto depende de cada persona, es decir, digamos que no es como que es una alteración que a todo el mundo le pasa lo mismo y entonces siempre se ve, pues yo qué sé, la B de color rojo, no, es cada cual atribuye...
O sea, en principio, este es un fenómeno idiosincrásico. Cada persona ve las letras de un color. Pero sí que hemos descubierto ya desde hace unos años que hay tendencias, es decir, hay como letras que mucha gente tiende a asociar con los mismos colores. Nosotros hemos hecho un estudio que publicamos en 2018 para intentar entender por qué la A era muchas veces roja para mucha gente. Pero una cosa que nos llamaba mucho la atención, porque mucha gente le pone el color rojo a la A. Y no solamente los sinestésicos, sino que si tú le preguntas a la gente y le dices, bueno, tú escoge un color, el que tú quieras, pues como que con mucha probabilidad le ponen el rojo, ¿no? Entonces, cuando hicimos este estudio con 5 idiomas distintos para ver si era una cuestión lingüística del inglés, que era donde se había descubierto el efecto, y lo que encontramos fue que la razón era que el primer elemento de un alfabeto es el que es rojo, ¿no? Y esto es muy interesante, porque eso significa que esa relación puede tener que ver con la saliencia que tiene el color rojo evolutivamente y esa saliencia de la primera letra del alfabeto, ¿no? Y lo importante que es esa vocal en los diferentes idiomas también para nosotros. Y bueno, pues estas tendencias las hemos visto también en otras cosas, ¿no? En otras letras y números, pero también en cosas musicales. Por ejemplo, cuando la compañera estaba relatando esa descripción de la música que le habéis puesto, sí, me parece que ha hablado de líneas verticales que caían, ¿verdad? ¿Puede ser?
Sí, Míriam, has parlat de...
Sí. Sí, líneas y figuretas, sí.
Vale, bueno, pues yo lo estaba escuchando y yo decía, sí, es que eran como columnas verticales que caían. O sea, para mí era muy parecido a lo que ya estaba viendo. Esto sucede porque nuestro cerebro está sometido a las leyes de la percepción, ¿vale? Antes hemos dicho que la sinestesia es un fenómeno perceptivo. Y, por supuesto, está sometido también a la influencia del entorno y a lo que llamamos relaciones intermodales universales. Eso significa que nosotros, todas las personas, relacionamos, por ejemplo, sonidos con formas geométricas. Y eso le pasa a todo el mundo. No hace falta ser sinestésico para que te pase, ¿vale? Ahora, como estamos solamente con audio, no os podría hacer un ejemplo dibujando, pero si buscáis en internet efecto Kikibuba, vais a poder ver muy bien a lo que me refiero. Simplemente un sonido, por ejemplo, como Kiki, se asocia con una forma puntiaguda, mientras que un sonido como Buba se asocia con una forma más redondeada. Y esto casi todo el mundo lo piensa así. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está configurado de esa manera, ¿vale? Y esto es algo que vamos descubriendo poco a poco, ahora tenemos más información y que gracias a la sinestesia podemos conocer más en profundidad.
Es realmente muy interesante, porque además es eso, que imagino que como la gente lo percibe como algo absolutamente normal, si no hay alguien que ve que como alguien que, como usted lo explica, y se da cuenta que efectivamente su manera normal de ver las cosas no lo es tanto, imagino que es muy difícil entonces que si no la gente que se dé cuenta.
Claro, yo creo que es algo también que nos ha pasado a todos los sinestésicos, ¿no? Que vivíamos así toda la vida, nos parecía algo natural, y de repente en un momento de nuestra vida, pues descubrimos que existe ese concepto de sinestesia, ¿no? Y nos damos cuenta de que otras personas no perciben así. Y habrá quien diga, hombre, pero ¿cómo no te vas a dar cuenta? Si eso que estás describiendo es muy extraño, nunca lo has comentado con nadie y te ha dicho, pues oye, que eso no lo vio. A veces pasa, ¿vale? A veces pasa que uno, pues yo que se puede decir, anda, pues fíjate qué color más bonito, y alguien te diga, ¿qué color? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Dónde estás viendo ese color, no? Pero es verdad que es una cosa que está tan integrada, como también comentaba Miriam, ¿no? Que tú no lo percibes como algo distinto y tampoco lo comentas, porque te parece natural. Y que los objetos tengan una personalidad, pues claro, para mí eso es muy normal. Que la taza sea una señora o la silla sea un señor, pues eso para mí es normal, ¿no? Pero para mucha gente, pues claro, cuando oye hablar de eso le parece rarísimo. Y ahí está la belleza, ¿no? De la percepción humana, que es diversa y que es distinta. Y que lo que podemos aprender hablando con los demás, ¿no? Que muchas veces damos por sentado que todos percibimos igual, y en realidad no es así.
Doctora Elena Melero es neurocientífica y directora del Laboratori de Sinestesia de la Universitat Rei Juan Carlos de Madrid. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Muchas gracias.
Ara acabarem, però, escolta, ja que us tenim aquí a tu, Eva, i a tu, Míriam, aprofundim una miqueta més en tot això. Eva, en el teu cas, clar, hem parlat sobretot de noms de persones, de noms propis. Això també et passa en pobles, ciutats?
Sí, per exemple, el meu poble és anglès, i anglès és pernil salat. Barcelona és filipino, que també ha sortit abans amb Leo Messi.
És a dir, Leo Messi i Barcelona tenen...
Mira, sí. Leo. Messi ja és un altre tema, però... Leo i Barcelona, sí.
Però per entendre, llavors passa amb qualsevol paraula?
Sí, mira, ara que has dit qualsevol és cereals. Paraula és llet amb colacao. També sóc una mica repetitiva, vull dir, a més d'una paraula que em recorda el mateix.
Tinc una curiositat. Eva, que és el teu nom, tu com ho perceps?
Crema de verdures.
D'acord.
Crema de verdures. Míriam, escolta'm, tu, per exemple, de tot això que et passa, com perceps la música, com perceps els objectes, en treus, més enllà de que en sí ens has explicat, per exemple, que en el cas de les discoteques o els concerts és una situació complicada per tu, però en treus profit per alguna altra banda?
Sí, per a memoritzar coses en general crec que va molt bé.
Sí?
Sí, per exemple, els països i les capitals és algo que sempre se m'ha donat molt bé. Perquè, clar, cada país és d'un color i cada capital, òbviament, també. Llavors, clar, cada parella té el seu color i per a mi és algo senzill.
A tu també, Eva?
Sí, no tant d'aquesta manera com ho explica ella, però sí que és veritat que en general crec que tinc bastanta memòria, suposo perquè d'alguna manera tinc com una xuleta mental involuntària, que és que ja tot s'associa en un color i, no sé, en exàmens així més de memoritzar i no tant d'entendre, que a vegades n'hi ha, doncs sí que m'és com fàcil les paraules, memoritzar-les, els noms de la gent també m'és molt fàcil que em quedin. Sí, jo crec que en general són persones amb bastanta memòria. De fet, ho comentava la doctora.
Sí, sí.
Una curiositat més que ara pensava, però, per exemple, per la Eva, a l'hora d'escollir, en el cas de que tu vulguis tenir fills, a l'hora d'escollir el nom, això t'influiria? Escolliries un nom que t'aboqui algun aliment que a tu t'agradi o que et sigui agradable? O és igual?
Jo crec que és igual, perquè, per exemple, un nom que m'agrada és Nil. I Nil és formatge, però formatge molt fort. I a mi el formatge tan fort no m'agrada. Llavors, sí que clar, ara mateix estic dient Nil i m'està venint aquest formatge i no és una sensació superagradable, però no em molesta, o sigui, separo d'alguna manera.
Llavors, si tu ara coneixes a una persona que es digui Nil,
sí,
t'influencia d'alguna manera que et recordi a un formatge que no t'agrada?
No,
caure bé un Nil?
Sí, sí, sí.
D'acord,
sí, sí,
està bé,
sí,
saber-ho.
Escolta, realment estem rebent una allau. Clar, és que ens hi passaríem hores aquí perquè és tan, tan curiós i que voldríem preguntar-li tant a l'Eva com a la Míriam, doncs, que ens expliquessin amb què es troben. Mira, però a Twitter és que és increïble també la quantitat de gent. La Neus diu: a mi em passava de petit, els dilluns són blaus i veig un nen vestit de blau jugant, dimarts groc, dimecres verd, ara crec que no em passa i que és més el record de quan ho veia que no pas que ho vegi ara. El Ramon diu: de petit jo deia algunes coses, sensacions fent olor de verd. Diu: lògicament ningú mantenia. Diu: en el meu cas és una forma absolutament divertida de poesia íntima. O l'Anna, que diu: no en tenia ni idea, els noms tenen color. Albert, verd, Marta, blanc, i els cotxes tenen gènere. Seat, home, Citroën, dona.
Uau.
Molt curiós. Eva Jou, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Míriam Carbó, moltíssimes gràcies a tu també.
Gràcies a vosaltres.
Increïble també aquest tema que hem tocat. En fi, jo crec que és d'aquelles coses que quan te les expliquen, si no et passa, no te les creus, i això que ens estem trobant, no? Doncs que quan ho comentes per gent que ja hi ha experimentat una mica i que ho té més per la mà, gent que segurament no s'hi havia parat mai a pensar, diu: ostres, però si a mi això també em passa, i realment és increïble. Són les 11:26, de seguida la Sara Loscos.